benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta. Una noticia de última hora hace referencia a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado hoy el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte. A continuación, Rosa Oltra nos invita a una convocatoria para reflexionar sobre esta ampliación. ¿No es así, Rosa? Buenas tardes.
Buena vesprada, Enrique. Así es, hoy volen comenzar el programa convidar-vos a unir-vos a nosaltres a fer una reflexió sobre les conseqüències que tindrà l'ampliació del Port de València. I ho fem així perquè demà, dia 3 de desembre, a la casa acollim una jornada de formació titulada Les conseqüències de l'ampliació del Port de València a càrrec de la Comissió Ciutat Port. Aquesta jornada s'ha dirigit al professorat de la xarxa Escoles per l'Horta i està oberta a altres docents interessades. Començarem amb un cafè a les 10 menys quart i a les 10 ja hi haurà la presentació i inici de la xerrada. A les 11 hi haurà un debat amb preguntes i propostes. I a les 12 es finalitzarà la xerrada per eixir a fer una visita guiada a l'exposició El pes de l'aigua. I aprofitem, de fet, per convidar-vos a visitar aquesta exposició que també impulsem des de Car Revolta, que es troba al CCC Centre del Carme, El pes de l'aigua. La lluita contra l'ampliació del port, una exposició que podeu trobar fins a l'11 de desembre a la sala 0 del CCCC Centre del Carme. Benvingudes a totes a una nova edició del Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en el nostre nucli central, en l'entrevista, el nostre company Josep Martínez entrevistarà a Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. A continuació, el company Adelí Martínez ens portarà la cita musical amb El Roig al calendari. I finalitzarem el programa amb la programació que podrem trobar els pròxims dies així en la casa i amb els tallers que sempre tenim. Comencem, com vos havíem anunciat, amb el company Josep Martínez, que parlarà amb Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada. Com m'has avançat, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Carmel Gradolí. Bona vesprada, Carmel.
Hola, bona vesprada.
Carmel és arquitecte i avui ha vingut a parlar-nos d'una de les iniciatives de trajectòria més llarga a Car Revolta, com és la tertúlia, o crec que tertulieta, diuen ells, d'arquitectura, diguem que és una iniciativa ja de ja recorregut. Dieu vosaltres que fa 30 anys que està en marxa, és així, Carmel?
30 anys, més o menys, perquè ja, com som una gent major, no ens recordem molt bé quan van començar. I hem calculat que va ser l'any 92. Però seria el 92 o seria el 93, però per ahí. En qualsevol cas, més temps que Car Revolta de la tertúlia.
Perquè efectivament no comença a Car Revolta, estigué abans en altres espais. On va estar?
Sí, la tertúlia va ser una iniciativa de Carles Dols, arquitecte que feu Car Revolta, coneix a Carles Dols, arquitecte significant de la ciutat. Un Xur Ramírez, arquitecte que desgraciadament va morir l'any 94, però que era una figura destacada de l'activisme social valencià, que va estar en les lluites que rescataren el Saler i el Riu, per exemple. Ell, des del Col·legi d'Arquitectes, també va fer una tasca important per la millora urbanística de la ciutat. I la tercera persona que va pensar en la tertúlia va ser David Hammerstein, professor, també activista de la ciutat. Varen pensar en un moment en què el Col·legi d'Arquitectes pareixia que anava derivant cap a la Torre de Passer, anava deixant a poc a poc la seva independència, diguem, respecte al poder i aquest paper crític que tenia, varen pensar que buscaran altres fòrums. I varen convocar diverses persones que coneixien, entre elles estava jo, i van començar a juntar-se. Al principi, recordo que anàvem al Cafè Lisboa, quan estava encara en el carrer dels Cavallers, però varen també en algun lloc de la plaça del Tossal. Ja veus el que és ara la plaça del Tossal. I en aquell moment començava a ser massa complicat. Finalment, acabaren en el Cafè Albarrosa, aquell local mític, estava al barri de Serea i prop de la Bolsa, que era un local magnífic, on teníem una part de dalt, on ens juntàvem, on hi havia música i podíem xerrar el que ens donava la gana, fent les preses. I així començàrem.
Quan arriba a Carrevolta la tertúlia?
Doncs arriba quan ja s'havia obert Carrevolta i en un moment donat es va tancar el Cafè Malvarrosa, perquè ja estaven llogats, es van tirar i vam buscar altres llocs. Intentàrem algun altre lloc, però diguem, mira, anem a Carrevolta, si és que era el nostre destí. El que passa és que sempre estàvem provant coses noves, però Carrevolta va ser el lloc més adequat. Des de fa molts anys estem allà.
Carmel, dius que en part va sortir la tertúlia com a contrapès, pot ser més ambició dir-lo, però contrapès a la poca espenta i a la dependència del poder del Col·legi d'Arquitectes. Quins propòsits en si tenia i com han anat evolucionant?
Bàsicament, el propòsit era juntar-nos i fer-nos una sorpreseta. I serà el propòsit fonamental que continua vigent i hem mantès al llarg dels anys, però que volíem era parlar d'assumptes sobre la ciutat, sobretot el territori, l'arquitectura, els fets que anaven passant, actualitat es portava com continua passant, però bàsicament hem parlat d'això, de ciutat, d'arquitectura i la visió de la ciutat i de l'arquitectura ha anat evolucionant en tot aquest temps. La tertúlia ha evolucionat també. Últimament, darrerament, venen prou gent jove que aporta visions noves, perquè la tertúlia, en principi, érem els que érem i a poc a poc anàvem convidant gent de fora per a tractar alguns assumptes, és a dir, portàvem a ponents que aportaven alguna cosa i a partir d'allà s'encetava la discussió. Alguna vegada s'ha obert al públic, mai està tancada, alguna vegada s'ha convocat d'una forma més multitudinària i hem arribat a ser 30 o 40 persones allí i s'ha convertit en una xicoteta conferència, una tertúlia, però habitualment som poqueta gent que s'untem i doncs, xerrem del que es dona la gana a partir d'un tema, de vegades el seguim i de vegades.
Dius que sí que hi ha hagut relleu generacional o almenys incorporació, relleu no, perquè molta de la gent d'inicial continueu, però sí que hi ha hagut incorporacions, que és una qüestió que preocupa molt en general en el moviment associatiu.
La mitjana d'edat és més bé alta, perquè sí que veig en jove, aporta coses. Hi ha alguna gent més jove, que és el que els membres fundadors, que aguanta i ve amb certa regularitat a les tertúlies, però som un poc majors, però procurem que almenys les convidades siguin joves.
Convidades em fa la impressió que també en este sector de l'arquitectura, almenys fins fa poc, la presència de dones era escassa. M'ho pots confirmar? I sobretot si hi ha hagut allà una evolució, si hi ha més presència de dones.
En el món de l'arquitectura una evolució molt gran. Quan jo estudiava, la majoria d'estudiants eren homes. Hi havia tres o quatre dones en cada aula. Ara, en lloc d'una classe en el poli, la majoria són dones. Hi ha hagut una evolució en el món de l'arquitectura. En la tertúlia cal dir que hi ha gent que és arquitecte i gent que no és arquitecte, la tertúlia. Per això diguem arquitectes i altres. N'hi ha de tot allí. Al principi, aquesta venia Trini Simó, dos o tres dones que són assigües a la tertúlia, encara que continua una majoria masculina, perquè els ponents són més variats.
Has nomenat en dues ocasions a Trini Simó i ha contat una mica qui era, igual que es feia de Xus Ramírez.
Trini i Xus són dos referents de la lluita ciutadana en València, Xus des del punt de vista de l'urbanisme, perquè ell ho ha fet com a ciutadà i també des de dins del Col·legi d'Arquitectes. I Trini és un referent tant en la introducció de conceptes com l'ecologia, la sostenibilitat en València, com en el moviment feminista, una lluitadora que està sempre, diguem, en el costat bo de les causes. En això està a favor de la participació ciutadana, de la introducció del verd en la ciutat. Ella, en Carles Dol, va ser l'organitzadora d'unes jornades que ja són mítiques, dels anys 90, que es van fer en Bancaixa, que eren concedida de Ciutat, Urbanisme, Arquitectura i Medi Ambiente, crec que es deien, en la qual portaven cada mes a una persona, normalment de l'estranger, que parlava d'aquests assumptes. I realment eren temes que ens sorprenien, perquè mai els havíem vist a les escoles. En aquella època, l'ecologia era una cosa de cuidar els patos en l'Albufera i que se produïen els montes, no la ciutat. Quan en realitat ho som conscients de que la lluita ecològica està sobretot en les ciutats, perquè és on més consum hi ha, on més emissions hi ha, on més deixalles es produeixen, on més gent viu, és a dir, la ciutat, el lloc de l'ecologia. I paren ser Trini i Carles els pioners en introduir aquests conceptes i divulgar-los en València. El jardí dels terrenys de jesuïtes rescatats per la iniciativa ciutadana portarà el nom de Jardí de Trini Simó.
Carmel, ara faig una pregunta que sobretot pots contestar a nivell personal. Si mirem en panoràmica a grans trets d'evolució urbanística de la ciutat de València, quins canvis destacaries? Una mirada des de dalt, no del dia a dia.
Hem passat per molts moments, al llarg de 30 anys hem vist el primer boom immobiliari, la bombolla immobiliària, com creixia, com esclatava, i ara estem mirant una segona bombolla que està creixent. De vegades ni tan sols compreníem. Eren bombolles inflades no per necessitats de la societat, no per necessitats de les persones, sinó per inversions especulatives. És a dir, per aquesta visió de la ciutat com a negoci, que desgraciadament no s'ha perdut. Encara que sí, hi ha molt de pensament al voltant d'aquests assumptes, molta gent que pensem que la visió deu ser altra, que pensem que la ciutat deu deixar de créixer per a forçar que les inversions s'aboquen en la pròpia ciutat per a millorar-la i no consumir més territori. Tot això ho pensem, ho utilitzem, ho parlem, però entra molt poquet a poquet i molt lentament en el pensament majoritari, que encara és molt desenrotllista, i desgraciadament també en el pensament de les institucions. Gran part dels tècnics que treballen en les institucions tenen aquesta visió desenrotllista perquè no en coneixen altra realment. No veuen manera de tirar cap a altra banda i se tira endavant, endavant, consumint territori, creixent d'una forma realment necessària. L'exemple ben clar és la construcció d'edificis. València no és una ciutat que creix, que en algun moment fins i tot creix, està falcant els 800.000 habitants des de llavors el temps, i en canvi no deixa de créixer en construcció i se continua construint. No existeix una necessitat per part de la ciutat, però se segueix invertint en això.
Arran d'aquest últim comentari teu, com continua passant que fins i tot amb governs progressistes efectivament es continua construint sense cap mirament? Com es pot fer des de les institucions, si és que hi ha intenció, com es pot fer per a parar aquest creixement de construcció d'edifici? Així com tenc que sí que s'ha de valorar que s'han donat passos, per exemple, amb la reducció del trànsit en les ciutats, en l'afavoriment d'espais per a vianants, per a circulació que no siga amb vehicle motoritzat. En canvi, efectivament, veiem com València continua creixent, continua construint-se cap al sud. Hi ha intenció de construir a Benimaclet. No acaba d'encaixar això en un govern amb consciència ecologista, diguem.
Doncs és ecologista, és molt matisat. Pot ser la consciència ecologista de la gent que està fora de les institucions. No és la mateixa consciència ecologista que està dins de les institucions. Per altra banda, els governs tampoc tenen tant de poder. Les forces econòmiques tenen molt més poder normalment que els governs. La democràcia política o la suposada democràcia en la que vivim no és una democràcia econòmica, ni molt menys. El poder econòmic se concentra cada vegada més en menys mans i és un poder molt fort, perquè està el poder tècnic. I els tècnics en general estan formats per a aquesta visió desenrotllista. I són aquests tècnics els que hi de les escoles en general, els que entren a les institucions i els que estan treballant. I no tenen la tradició. A mi m'ha arribat a passar parlant amb tècnics, parlant de com cal urbanitzar, de com cal utilitzar espaviments drenants perquè la terra respire i hi hagi una evapotranspiració i se recarregui els aqüífers i explicar doncs, de cara com són les coses i acabar, i el propi tècnic, que important de l'Ajuntament, que és un paviment drenant. És gent que no està preparat. La capacitat tècnica de les persones que estan treballant en l'administració no sempre és la millor capacitat tècnica o la que se necessitaria per a posar en pràctica unes actuacions molt més avançades, molt més favorables, molt més sostenibles. Tots els temes de sostenibilitat se converteixen en normes, en lleis, en subvencions, en burocràcia, al cap i a la fi, i s'acaba perdent ahir tot el sentit de les coses. No dubte de la bona intenció de molta gent que està en les institucions, però sí dubte de la capacitat de les pròpies institucions que duraran les polítiques. Hi ha unes grans inèrcies cap a, en altre sentit, i cal dubtar d'aquesta capacitat.
Aquesta evolució, com ja vas deixar caure en algunes de les preguntes anteriors, molts de vosaltres l'heu viscuda tant com a professionals com sent activistes de diversos Salvem, de Per l'Horta. Com viuis a dues vessants, professional i activista?
La tertúlia sempre està formada per gent que està treballant bé en les administracions, bé en el carrer, bé estem en contacte amb la realitat. Per altra banda, gent preocupada amb més o menys grau d'activisme, diguem, el ciutadà. En part, per exemple, el que va tenir més repercussió, Salvem Botànic, en aquell moment, que va néixer en l'any 95, en gran part la força tècnica la va adquirir a partir de la tertúlia, perquè els arquitectes no s'havien votat, eren els arquitectes de la tertúlia, i van estar sempre en contacte. Ahí tenien aquesta doble vocació, no? Ens veiem quan s'ajuntaven els alumnes botànics i ens veiem després realment quan convocaven la tertúlia. Sempre hem estat en contacte amb els altres Salvems i hem vist aquesta evolució que s'ha donat. Els Salvem, un moviment nou, diferent al moviment veïnal que havia abans i que continua existint, és a dir, un altre tipus, i era diferent també a aquests nous moviments que estem mirant ara. Ara tenim moviments realment molt més preparats tècnicament, molt més estructurats, com són Per l'Horta, com són la Comissió Ciutat Port. I després tenim aquests altres moviments veïnals molt arrelats als barris, que són els Cuidem, que també han aparegut amb una visió nova. Fixa't que Salvem, és que anem ahí, això, que som salvadors. El concepte de la ciutat de les cures, aquests conceptes feministes de l'urbanisme de gènere, permet la societat i ara se parla de la cura. I Cuidem és un concepte més actual que Salvem. En fi, és una evolució que tenen els moviments que jo penso que és positiva. I en els Cuidem veiem que hi ha una gran capacitat de mobilització, també és una gran capacitat tècnica, per dir-ho en coses.
Carmel, abans d'acabar d'acomiadar-nos, recorda'ns quin dia feu la tertúlia, perquè jo dic que és oberta, reduïda, però oberta. Si algú té interès acudir, quan pot fer?
Normalment s'anuncia sempre en la llista d'activitats de la setmana de Carrevolta. La tertúlia la fem el darrer dimarts de cada mes a les 8:30 en Carrevolta. En juliol, agost i desembre no fem tertúlia. Fem 9 tertúlies a l'any i procurem que cada volta hi hagi algun tema, alguna persona que actua com a ponent i introduïsca, encara que després, doncs ja veus. La tertúlia va derivant segons les persones que estan, segons el que va eixint, i deriva cap on deriva. Antigament, alguna vegada la tertúlia han arribat a eixir articles, algun tipus de manifest. Darrerament, igual és que tenim més peresa o no tenim ja ganes d'acabar molt per la nit i simplement xerrem i quedem per la propera.
Hem tingut amb nosaltres a Carmel Garrovi, que ens ha parlat de la tertúlia d'arquitectura que ara mateix continua fent-se i esperem que per molts anys a Carrevolta. Entenc pel que has dit que la pròxima serà l'últim dimarts de gener del 2023.
Doncs sí, serà ja l'any que ve.
Gràcies per estar amb nosaltres, Carmel, i per 30 anys més de tertúlia.
Moltes gràcies a vosaltres. Per primera vegada en 30 anys, la tertúlia i els mitjans.
Ja tocava, ja.
Moltes gràcies.
Seguim amb el company Adelí Martínez, amb el Roig al calendari.
En el programa d'avui marquem en roig el 44è aplec excursionista dels Països Catalans, que se celebrarà des d'avui fins al dimarts 6 de desembre al Coll. L'aplec des dels seus inicis pretén ser una trobada dels excursionistes de tots els països de parla catalana, marcada per un esperit d'apropament, solidaritat i coneixença mútua. A la web de l'aplec, aplecalcoi2022.org, podeu consultar la programació, que a més de rutes de muntanya, escalada i orientació pels paratges propers al Coll, com el Carrascar de la Font Roja o la Serra Mariola, trobareu altres activitats com teatre, conferències i visites culturals. En l'apartat musical de la plec actuarà avui a les 9:30 el quintet de jazz Swing 26, demà serà el torn de la música d'autor amb Andreu Valor, Diumenge tindrem el duet de pop electrònic Júlia i dilluns 5 al pavelló Georgina Blanes de la UPB, després del sopar de germanor, actuarà com a cloenda de la plec Tres Fan Ball, el grup de música tradicional valenciana que amb una trajectòria de vora 30 anys han fet popular la seva proposta de tornar a fer-nos ballar a les places amb temes com aquesta Jota de Benigànim.
I ara ja comencem poc a poc a tancar el programa d'avui i per això vos vaig a parlar de les activitats que podreu trobar si vos passeu en els pròxims dies per la casa, pel carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10 de la ciutat de València. Demà dissabte, dia 3 de desembre, com ja vos informàvem en la capçalera del programa, tenim la jornada de formació sobre les conseqüències de l'ampliació del port de València, però, a banda, en la casa també s'acolleixen els actes de les cinquenes jornades de professionalització dels artistes visuals de València, Alacant i Castelló. La jornada tindrà lloc durant tot el dia, des de les 11 del matí es començarà amb un taller sobre problemes, carències i solucions en les arts visuals. Per la vesprada a les 5 i mitja hi haurà una taula redona sobre arts i territori i a les 6 i mitja una taula redona sobre arts visuals en els mitjans de comunicació. Per acabar, a les 8 de la vesprada, amb l'entrega del tercer reconeixement dels artistes visuals de València, Alacant i Castelló i, posterior, festa. El dimecres 7 de desembre, a les 5 i mitja, tindrem l'Assemblea Feminista de València. El dilluns, dia 12 de desembre, a les 7 de la vesprada, es presentarà el llibre Memòries a la Carta, de Venanci Ferrer, organitzat per la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme. El dimarts 13 de desembre, a les 7 i mitja, inauguració de les exposicions de Paco Verdonces i Enric Català. El dimecres 14 de desembre i dijous 15 de desembre, a les 5 i mitja, taller d'autodefensa feminista digital, Sexting Més Segur, organitzat per Perifèries. El divendres 16 de desembre, a les 7 de la vesprada, presentació del llibre De fosses comunes a lugares de memòria, la pràctica monumental com a escritura de la història, de Daniel Palacios, organitzat per la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna. I per acabar, divendres 23 de desembre, a les 7 de la vesprada, tindrem la presentació del tercer número de la revista Mementum. I a continuació, vos informem dels tallers que aquest curs tenim en el carrer Volta.
I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
I benvolgudes i benvolguts, arribem al final d'aquesta edició del Déu de Santa Teresa. Desitgem que l'hagueu gaudit molt amb nosaltres i esperem que ens escolteu en la pròxima edició. Feu bondat i abrigueu-vos, que sembla que ja per fi ha arribat la fred.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.